A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvingudes i benvinguts a un nou episodi de Maternitat i Criança Conscients. Avui faig una pinzellada sobre com tractar els conflictes i la gestió de les emocions dels infants. I així això, així que començo ja. Molt bones, sóc l'Estela Prado, dona, mare i terapeuta maternal. Ofici destinat a acompanyar la gestació, el part, la placenta, el postpart, la criança i la conciliació familiar. I sóc la veu principal d'aquest podcast sobre maternitat i criança conscients. M'agradaria començar aquest tema dient que no hi ha receptes per tractar els conflictes i les rebequeries, les rabietes. Que el que avui ens funciona, demà no ho fa. I el que funciona amb un infant, no funciona amb un altre. A partir d'aquí, parlem sobre com podem acompanyar aquests moments de ràbia, de frustració, d'incapacitat de gestionar les emocions, perquè al cap i a la fi, els conflictes i les rabietes es donen per una immaduresa en la gestió emocional. I aquí és on entra el nostre paper d'adultes i d'adults, on acompanyem aquests moments que porten certa intensitat. Per mi, una bona clau que està present sovint a casa nostra és quan més irritable, més enfadat, més fora de si està l'infant, més calmat hem d'estar els adults. I aquí us convido a totes les persones que sou ma pares a mirar-vos a vosaltres mateixes, a fer treball interior. Tristament, a la majoria de nosaltres ens han acompanyat en la nostra infància amb la pedagogia, ho dic entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, dels crits, les amenaces, els premis, els suborns i els xantatges. I doncs, com adultes que som, hem de fer treball per poder oferir un acompanyament diferent, un acompanyament respectuós. Perquè estareu d'acord amb mi que a nivell educatiu ni els crits, ni les amenaces, ni els premis, ni els suborns, ni els xantatges són respectuosos, oi? De fet, són eines que a curt termini poden arribar a funcionar, però a mesura que les personetes van creixent, totes aquestes, entre cometes, tècniques, hauran de ser cada cop més severes i més presents. I aquí obro un parèntesis per dir que, evidentment, com a persones humanes que som, algun crit els hi farem als nostres fills i filles, perquè hi haurà moments en què ens trobarem amb situacions que per nosaltres mateixes és difícil sostenir, que tenim dies cansats, que a vegades estem estressades, etc, etc, etc. I si els crits no són el tarannà del dia a dia, l'infant és prou fort per superar i que no quedi cap trauma. I de premis, en algun moment puntual, per superar alguna situació difícil, podria ser una eina que jugués al nostre favor. Però, com dic, serà una eina que la utilitzarem de manera molt esporàdica. I doncs, tornant al que deia de mirar-nos a nosaltres mateixes, us convido, si encara no ho heu fet, a mirar la vostra relació amb les emocions. Emocions com la ràbia, la tristesa, l'alegria, la por, el fàstic. Amb cadascuna de les emocions us podeu preguntar com us sentiu i què us fan sentir. Com actueu? Com reaccioneu? Us la permeteu? O en canvi la rebutgeu? Etcètera. I és que a partir de com nosaltres les visquem o no les visquem, les podrem acompanyar d'una manera o d'una altra o no les podrem acompanyar. Si una emoció no ens la permetem a nosaltres mateixes, si el nostre fill o filla l'expressa, potser nosaltres li mostrarem enfado o li traurem el pes que té, o etc. I és que si nosaltres no hem mirat la gestió de les nostres emocions, no podem acompanyar-les perquè, oi que no podem explicar el que no sabem? Així que vinga, envalentiu-vos i observeu el vostre tarannà. Remugueu la vostra infància. Mireu els vostres mapares com les persones que són, persones amb les seves carències també, i adoneu-vos del que us han aportat per bé i per no tan bé. Així, jo he descobert, a través d'una formació de 3 anys, que, per exemple, a mi em costa molt enfadar-me, perquè de petita, a casa meva, s'enfadaven si jo m'enfadava. O em deien allò de... Tens dues feines, enfadar-te i desenfadar-te. O se'm reien de mi. I molt sovint no em prenien en sèrio el que m'estava passant. I parlo dels meus pares, però també és extensiu a altres membres de la família amb els que tinguéssiu contacte sovint, com els germans i germanes, avis, tiets, etc. Jo durant molts anys he tingut un somriure quasi fix a la cara, perquè la meva jo de petita havia de ser bona nena perquè a casa hi hagués bon ambient. O també vaig veure que la meva alegria era molt sovint tan gran que era eufòria. I l'eufòria no em permetia veure ni a mi mateixa, ni veure l'altre, ni veure el que estava passant. I això feia que la meva relació amb els altres adults i adultes no fos tan fluida com ho és ara, que ja he vist molts dels meus patrons. I treballats, també. Realment, tot un viatjasso que em permet ara, en gran mesura, poder acompanyar el meu fill des d'una mirada d'acceptació i sostén de la persona que és. I bé, fet aquest incís, ara sí que em fico de ple en la gestió d'aquells moments en què el nostre fill està frustrat, enrabiat, està en un moment en què les seves emocions el superen. Primer de tot dic que totes les emocions són acceptables, però no totes les accions o reaccions són acceptables. És a dir, com se senti l'infant serà perfecte i és el que haurem d'acompanyar. Però no està justificat que pegui, que insulti, que tregui objectes a l'altre, que es faci mal a ell mateix, que trenqui coses, etc. Totes aquestes pautes són comportaments socials que han de ser apreses i som nosaltres qui hem de transmetre aquests costums de respecte. És un procés d'aprenentatge i no un aprenentatge innat com és el caminar. Per tant, requerirà de la nostra presència. Si l'infant està pagant, o s'està fent mal a ell mateix, o està malmetent l'entorn, primer de tot haurem d'intervenir físicament amb la major calma possible. Sense cap retret, sense reganyar-lo, etc. Hi ha vegades on amb el límit parlat no n'hi ha prou i doncs posem un límit físic. Recordeu, es tracta d'una personeta que està aprenent de la vida i que encara no té les capacitats per gestionar el que està sentint. I si són molt petits, tampoc sabrà el que està sentint l'altra persona. Per mi, la millor manera és posant les coses sobre la taula. Et poso la mà aquí davant perquè no vull que peguis. T'aturo la mà perquè estàs pegant a la Joana i això li fa mal. T'agafo, que ho farem el més delicadament possible, perquè ara ens estem canviant i t'he demanat que estiguis aquí. O t'agafo perquè estàs cansat o enfadat i sento que et pots fer mal. O t'agafo perquè estàs tirant les joguines i aquestes joguines no són per tirar, etc, etc, etc. I tingueu present que un límit cuida. Sempre cuida. Així que un límit ben mantingut, amb respecte, calma, fermesa, escoltant a l'altra part i mantenint el límit, farà que la propera vegada, en la mateixa situació, el límit serà sostingut molt millor per part de l'infant. I un cop la part física està fora de perill, com aquell que diu, passem a acompanyar les emocions. T'està costant molt ficar això aquí i per això t'has enfadat i ho has tirat. Tornem a posar les coses sobre la taula. Els expliquem als nostres petits i petites el que els està passant. Haurem de posar nom a les seves emocions. Així s'aniran familiaritzant amb elles. Us n'adoneu que no coneixen les seves emocions? Que no saben que la ràbia té aquesta energia? Que no saben que aquesta energia es pot gestionar de diferents maneres? Tampoc saben moltes coses de la vida, com que les coses cauen per la gravetat, que hi ha coses que caben a llocs i coses que no caben, etc. Així els hi podem dir ja tens ganes d'anar amb el pare, ja ho entenc. I el ja ho entenc els hi dona a entendre que l'entenem, valga la redundància, i això els aporta calma, que no vol dir que sigui la panacea, però se senten vistos i entesos. Que això també és molt important en la gestió de les seves emocions. Ajuda moltíssim que ells se sentin entesos, com a cadascuna de nosaltres. Sí, perquè, per exemple, si expliquem algun problema que tenim a alguna persona nostra propera i de després de desfogar-nos ens diu «Bueno, no passa res», això com ens farà sentir? Pensarem «Pues vaya manera de merda d'acompanyar-nos». Aprofito aquí per dir que des del meu punt de vista, des de la meva mirada d'acompanyar, el «no passa res» no entra en l'equació, no s'ha d'utilitzar mai. A nosaltres ens pot semblar una ximpleria el que li està passant a la personeta, però els petits i petites que viuen totalment al moment present és tot el seu món el que els està passant i dir-li «no passa res» és un treure importància el que els està passant alhora que li creem confusió. L'infant sent que li passa alguna cosa, però la seva persona de referència diu que no. A qui ha de fer cas? A ell o ella mateixa? O a la mama? I bé, no és qüestió de dir moltes coses, d'explicar-les, clar, com que estava jugant i ha vingut el nen, que estava jugant a la mateixa sala i t'ha pres això, tu no ho has pogut suportar i aleshores l'has pagat, perquè creus que és just que quan et treuen les coses tinguin clar que això no es fa, però ja t'he dit moltes vegades que de pagar no és bo, perquè te'n recordes que quan vas fer tu, bla, 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 bla. Molt millor ser concisa amb les paraules. No paguem perquè fa mal. Punta pelota. A vegades no cal dir res més. A vegades no cal repetir el per què, si ho acabem de dir, però sí el límit. Si necessitem repetir el que hem dit, podem només dir «no paguem». I podem dir un «ja t'havia pres la joguina». I podem afegir un «quin rotllo». I també podem afegir un «bueno, si vols, li podem anar a dir que tu la tenies». I totes aquestes paraules, amb tot l'amor del món cap a una personeta que s'està formant, que el seu cervell s'està formant. I així li mostrem que estem al mateix equip. Que això també els ajuda molt. I aquí un nou incís. Dir que allò de «oi que quan a tu et peguen et fa mal?», doncs a ella també li ha fet mal. No serveix quan som molt petits. L'empatia no es desenvoluparà fins als 5 anys o més endavant. Així que en la primera infància acompanyem amb el que està passant en aquest moment i prou. I molt sovint un «a mi també em passa», altre cop els hi suma calma, ja que s'adonen que no només els hi passa a ells i això, oi que a totes ens relaxa? És allò de «lo dolent compartit, pues no és tan dolent». Clar, t'ha caigut l'aigua i t'has enfadat. A mi també m'ha passat a vegades i molesta molt. I repeteixo, amb la màxima calma possible, perquè si amb una acció seva ells veuen que hi ha una reacció per part nostra, això els hi otorga poder i doncs ho repetiran. I quan es tracta de conflictes entre infants, podem veure que si no intervenim, segur que ells ho gestionaran, però estic segura, seguríssima, que no gestionaran de la manera més respectuosa possible per les dues bandes. Sense dir que poden arribar a pagar-se, tot i que aquí també estic segura que com a mapares sí que intervindreu per aturar la baralla. Però vamos, el que us vull compartir és que per mi és molt important estar present molt a prop en aquestes situacions. I molt sovint simplement anem posant els fets, com deia abans, a sobre la taula. Tu vols aquesta joguina que té ell? Doncs podem anar a demanar-li, però no li traiem. O t'ha agafat la joguina que tu tenies i no t'ha agradat? Anem a dir-li, doncs. Si encara no parla, o si no s'atreveix, li demanarem nosaltres per fer de model amb l'infant ben a prop. I anem dient el que diria un infant i el que contesta l'altre. Si ja parlen, deixem que donin opcions fins que els dos estiguin en acord i que veiem que és una solució respectuosa. Si no parlen, o el nostre fill no parla, donem nosaltres opcions al que ens diu l'altre, tot preguntant-li al nostre fill si li sembla òptim que li proposem això. I així anem fent. I és que, altre cop, haurem de mostrar a aquesta personeta en creixement el que pot ser just i el que no, el que és respectuós i el que no. I aviam, que sembla aquí molt enrevessat quan us ho explico, però us asseguro que normalment, en no més d'un minut, estarà resolt. I si s'allarga serà cosa de 3 minuts. Els infants tenen ganes de jugar, no de parlar. Això us ho asseguro també. I això donarà peu a que agafin pràctica per futures trobades, per futurs conflictes, i vagin agafant soltesa i a la llarga només ens caldrà apropar-nos per assegurar-nos que el que proposen és just per totes les parts. Tot això que us explico, nosaltres les adultes idealment estarem acotxades per parlar a l'alçada dels infants i així els donem més proximitat a l'infant. I escolteu, que parlo de ser just, però no vull dir que haguem de mostrar que tota la vida és just, perquè no és així. Ho sabem. A vegades ens passen coses que no són justes i també hi hem de conviure amb elles i mostrar-los a les nostres filles i fills serà genial. I haurem de sostenir que no li agradi la injustícia a la vida. I quan la nostra filla o fill és ell qui s'embolica, per dir-ho d'alguna manera, amb les seves emocions, doncs, com he dit abans, transmetre calma serà molt tranquil·litzador i facilitarà el camí de tornada cap a la calma de l'infant. La millor estratègia és acceptar totes les emocions, però no les accions, com deia al principi. Donar el temps que sigui necessari per poder transitar aquella emoció també serà bàsic. Si som molt petits i veiem que estan en un bucle, una bona opció és la distracció, el canvi de tema. Si som més grans, haurem de sostenir que a vegades es necessita més temps del que ens agradaria per travessar determinades situacions. Si l'explosió emocional és deguda a un límit que li hem posat, haurem de sostenir aquest límit a costa de sostenir el nostre infant, ja que això li mostrarà que quan posem un límit és per complir-lo i no serveix de res els plors, els crits ni altres mostres de frustracions o de ràbia per canviar-lo. I això serà precedent per altres límits i cada cop veurem com els límits són generalment acceptats amb més facilitat. Per acompanyar-los en aquests moments hi haurà infants que necessitaran ser abraçats, d'altres no. Hi haurà que necessitaran una estona sols, n'hi haurà que ho podrem parlar just després i n'hi haurà que necessitaran un temps, potser fins i tot unes hores, per parlar-ne. Perquè des de ben petits està super poder parlar el que els hi passa. Cadascú de nosaltres hem de conèixer, hem d'anar coneixent el nostre fill o filla i què és el que li senta millor, perquè la gestió de conflictes, al cap i a la fi, és comunicació. I bé, com a tancament, dic que nosaltres som el model i ells aprenen del que ens veuen fer molt més que del que diem. Així que tinguem cura de com gestionem nosaltres les nostres emocions, per tal de que ells puguin tenir el millor exemple a imitar. I aquí una anècdota molt clara sobre això. Un dia el meu fill, que devia tenir vora l'any, el seu pare va donar un cop a la taula, perquè es va emprenyar, ara no recordo per què, i automàticament el meu fill va donar, pam, el mateix tipus de cop a la taula. I és que els petitalles són uns imitadors nats. Així que aquí teniu una raó més per millorar tot allò que veieu que necessiteu millorar i poder ser el millor model a seguir. I afegeixo per treure pressió, que som persones humanes i que ens equivoquem i que el millor que podem fer, també quan ens equivoquem amb el seu acompanyament, és dir-los tal qual. M'he equivocat, no t'hauria d'haver cridat. No ho he sabut fer millor, però intentaré fer-ho millor la propera vegada. Sobretot res de «és que m'has posat nerviosa», «és que m'hauries d'haver fet cas», ja que així no mostrem la nostra responsabilitat, sinó que els hi carreguem la seva culpa. I m'allargo. No, un altre cop. Així que, xim-pum, acabo. Ja sabeu. Si teniu dubtes, comentaris o experiències a compartir, podeu contactar-me a través del meu compte d'Instagram, Terapeuta Maternal. I com sempre, agraïments a la meva parella i al meu fill, també al Dani, tècnic de so del podcast, a la Ràdio Ciutat Tarragona i a vosaltres que m'escolteu. Fins al proper episodi, salut i bona criança!
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.